al matí amb nosaltres, cada dia a Ràdio Maricel amb Vicenç Morando.
Deu i 11 minuts del matí, segona hora d'aquest matí en nosaltres d'avui dimarts, 31 de gener del 2012. Ple municipal ahir. Moltes vegades abans del ple municipal preguntem què pot passar avui i ens diuen que o tot o res. Doncs bé, ahir en principi no diem que va passar de tot, perquè no és el cas, però sí que van passar coses molt interessants des del punt de vista informatiu i des del punt de vista de l'activitat política. Saludem en Joan Totosau. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç. Efectivament, ahir va ser un ple dels interessants. Interessants perquè doncs, hi va haver diversos punts que, com comentaves, des del punt de vista de l'actualitat política, doncs, són força remarcables. Un ple que va incloure d'entrada doncs, punts relacionats ja amb recursos humans de l'Ajuntament. La situació doncs, motiva que hi hagi tot de punts que tenen a veure amb finalitzacions de contractes i amb alguns acomiadaments i indemnitzacions. Van parlar els regidors sobre aquest aspecte. També es va parlar del RUSC, es va parlar de la nova adjudicació del centre de dia, de la nova manera de plantejar la neteja de la platja de les botigues després que la Mancomunitat ha retirat passarel·les, dutxes i ho ha retirat tot per manca de pagament de mig milió d'euros que deu l'Ajuntament de Sitges. I bé, i vam arribar allò al que ja es preveia que seria el punt estrella del dia, i és la declaració de lesivitat de l'acord de ple de l'Ajuntament de Sitges sobre el tema dels Sitges Referents. De fet, això va motivar la queixa del grup municipal socialista per boca de Marquero i un agre debat sobre si aquest és el millor camí per arribar a una solució sobre el que es deu als Referents, bàsicament perquè entre els deutors d'aquests Referents hi ha, o els acreedors, millor dit, d'aquests Referents, hi hauria diverses empreses sitgetanes que estan en situació molt propera a la fallida, bàsicament també per culpa del que se'ls deu en aquesta operació i que s'havia compromès en el govern anterior. Aquesta situació que accedeix al límit de allò estrictament deu l'Ajuntament, sinó que ja implica doncs, altres persones també, i algunes argumentacions del grup municipal socialista que comentaven de que el que s'hauria de fer és recapitalitzar la societat dels Referents, i això vol dir doncs, posar-hi encara més diners, doncs, va motivar un cert grau d'indignació per part dels regidors de l'equip de govern. Escoltaran, és el debat principal del dia, l'explicarem més endavant, i després també doncs, quatre mocions, però de les quatre també tres que podríem destacar i les sentiran senceres. Per una banda, la taxa turística, l'Ajuntament de Sitges finalment demana a la Generalitat que el 100% del que generi la taxa turística al municipi de Sitges reverteixi en el mateix municipi. De fet, el grup municipal socialista presentava una moció demanant que fos el 75% i el govern va demanar als socialistes que s'ampliés fins al 100% la petició.
Posats a demanar,
doncs, que es demani tot. També tots els grups municipals van rebutjar la pujada del preu del peatge de l'autopista C32 i va reclamar també la instauració d'una tarifa de residents o de la gratuïtat pels residents, i es va esmentar especialment agreujant el cas dels residents a les botigues, que per desplaçar-se fins al seu centre del seu municipi doncs han de pagar 6 euros per anar i 6 per tornar. I per últim, doncs, Sitges també es va adherir a l'Associació de Municipis per la Independència, aquesta associació creada per l'alcalde de Vic, el senyor Viladabadal, i que doncs, entre d'altres pel vot favorable de Convergència i Unió i de Nou Horitzó, i l'abstenció anunciada també per Ricard Vicente del Partit dels Socialistes, igualment l'abstenció de Sitges Grup Independent, vot contrari, òbviament, també del Partit Popular, va afegir Sitges, per tant, en aquesta associació de municipis per la independència.
Ja ho saben que anirem per ordre cronològic assenyalant alguns d'aquests temes prioritaris que ha marcat el relat del ple municipal celebrat ahir. Per tant, la primera de les qüestions feia referència a la relació de llocs de treball del personal al servei de l'Ajuntament de Sitges, Joan.
Efectivament, una relació de llocs de treball que es veu modificada pels canvis en l'estructura directiva i, per tant, doncs, s'havia de tornar a portar a aprovació aquesta modificació. De fet, els grups de l'oposició van preguntar perquè hi ha alguns membres de alguns responsables de departaments que tenen el càrrec per oposició i altres que són nomenats directament. La resposta de Magí Almirall va ser que la voluntat de l'equip de govern és que per oposició només s'ocupin les places només s'ocupin les categories per oposició, però que no s'ocupin les places directives per oposició, perquè això genera de que una persona ja passa a ser sempre cap d'alguna cosa, fins i tot quan li desapareix el departament del qual és cap, i això el govern doncs vol evitar-ho. Per tant, entén que per oposició s'ha d'ascendir en l'escalafó doncs de categories, però la condició de cap d'una determinada àrea, d'un determinat departament, es pot adquirir també, es pot perdre. El que passa és que, va explicar també Magí Almirall, que el que no es pot fer és eliminar el que s'ha fet fins ara, i per tant doncs la gent que sí que ha accedit en un càrrec de direcció d'alguna àrea o departament a través d'una oposició, doncs ho continuaran sent. Per això hi ha aquesta dicotomia de funcions en la plantilla de l'Ajuntament. Després també va haver dos casos concrets relacionats també amb recursos humans. Per una banda, la modificació de la plantilla amb l'eliminació de tres educadores dels serveis socials, del Sitges Capaç i del Servei d'Atenció Domiciliària. Òscar Ortiz va lamentar que les polítiques socials haurien de ser el pilar i que la crisi, va dir, serveix al neoliberalisme. En aquest cas no s'aposta per la municipalització i s'elimina el servei. De fet, s'eliminen aquestes places perquè ja hi ha una empresa que està prestant aquest mateix servei en el municipi de Sitges. Marc Martínez, el regidor de Benestar Social, va respondre que no agrada deixar persones sense feina, però Sitges no pot sostenir serveis deficitaris i duplicats. Finalment, s'ha decidit que el servei de Sitges Capaç es continuï prestant només els dissabtes i no entre setmanes, ja que entre setmana hi havia molt poca demanda, i que el servei d'atenció domiciliària directament es deixa de prestar perquè es generava una duplicitat amb una empresa que també l'estava prestant. Va explicar també Marc Martínez que el preu que es paga a l'empresa és molt inferior al que s'estava pagant també pel servei que prestava el mateix ajuntament, i que a més aquest és un servei que la majoria d'ajuntaments de Catalunya tenen externalitzat. Miquel Forns va remarcar més que no s'està perdent cap dels serveis socials i que s'intenta mantenir les funcions dels serveis socials a la població amb el mínim cost possible. Escoltem aquest, que és el primer dels debats que escoltarem al voltant d'aquesta modificació que comporta la desaparició de tres llocs de treball de l'Ajuntament de Sitges.
Però volem aprofitar aquest punt per dir que les polítiques socials i assistencials en temps de crisi com el que ens trobem caldria fossin la prioritat de les agendes polítiques. Malauradament no ens trobem en aquesta situació, i amb la crisi com a excusa ens trobem amb noves dosis i cada cop més fortes de neoliberalisme. Ens explicarem una mica més. La CUP entenem que els serveis socials han de ser el pilar bàsic i fonamental d'una societat que, de no ser així, es converteix, tal com cantava Raimon, en una societat de consum. I això és el que veiem també a Sitges des de fa anys per la política que han dut a terme el PSC i que duen ara també vostès. No veiem alternatives que trenquin amb les cadenes, doncs tot el contrari. Només veiem que es perden serveis socials i d'atenció a les persones, quan el senyor Batlle volia vostè fer un Sitges per les persones. Ara veiem en aquest acord que, vist l'informe a més de data 9 de gener del 2012, en el qual es fa una proposta d'organització del servei d'ajuda a domicili, es posa de manifest que actualment la corporació té contractades 3 treballadores familiars i compta a la vegada amb l'empresa Bogar, que presta el servei d'atenció domiciliària. Aquest estudi diu que aquesta situació genera un elevat cost i la disfunció de la doble modalitat de prestació genera en el seu funcionament, motiu pel qual proposen que l'empresa adjudicatària assumeixi en la seva totalitat la prestació del servei d'ajuda domiciliària. Al nostre entendre, ens trobem altra vegada amb un cas d'engreixar encara més el sistema d'externalitzacions i no fan vostès cap gest ni passes per apropar-se a la municipalització, de la que no hi creuen ni en volen saber res de res. En aquest cas en concret, han fet un seriós i profund estudi econòmic en un altre sentit, com seria veure si val la pena mantenir els serveis en boga. Diuen de voler estalviar diners i no ho dubtem que ho volen fer, però mirin, si de debò presentessin les xifres de municipalitzar de manera clara i transparent damunt la taula i poguessin tots els grups municipals i els ciutadans i ciutadanes de Sitges valorar si volem que els serveis, com per exemple aquests d'atenció domiciliària, ho faci una companyia o ho faci directament la nostra regidora de Benestar i Família, la CUP, pels mateixos motius del punt anterior i en aquest punt en concret, perquè veiem que no es vol considerar la municipalització com una mesura d'estalvi real, seriosa i viable, també votarem en contra. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Ortiz. Més paraules? Senyor Marc Martínez, té la paraula.
Sí, a veure, no ens agrada, comencem per aquí, deixar a persones sense feina, vagi per endavant. Però el que és segur és que l'Ajuntament, Sitges, no pot sostenir serveis deficitaris totals i, a més, per duplicat. Ja fa anys, no sé si són 8 o 10, no sé quants fa, que l'Ajuntament es va dotar d'una empresa que fes l'assistència domiciliària dels sitgetans majors de grans, diríem, avis i gent de dependència que no podien valdre's. Va començar, però va cometre un error. Va començar amb una empresa i va continuar tenint uns empleats, diríem, que feien la mateixa feina. Per nosaltres això va ser un fallo. En els següents anys no s'ha arreglat i ha anat en paral·lel. Per un costat hi havia un servei que feia una empresa, que en aquest cas últim era el Consorci de Vilanova, i a més continuaven els treballadors, diríem, de l'Ajuntament. Arribat, com diu el punt el senyor Almirall, de que no sols en aquesta regidoria, sinó en les que calguin, cal revisar duplicitats i cal revisar si són sostenibles alguns serveis, sobretot si no són obligatoris de l'Ajuntament, doncs, arribat aquest moment, a mi se'm planteja com a regidor de Benestar i Família què haig de primar, perquè evidentment no va tantíssima gent que tenim a Benestar Social. En el sentit així, diríem en general, no? Aleshores fem un estudi en profunditat i veiem que hi ha dos serveis claríssims que l'Ajuntament no té per què fer. Un era els minusvàlids psíquics que estaven fent, que es deia Sitges Capaç, i un altre era la duplicitat amb el servei del SAT, de l'atenció domiciliària. En qüestió dels minusvàlids, acordem que continuarem tenint-los els dissabtes, perquè abans els teníem tota la setmana, però hi havia 2, 3 o 4 durant la setmana i els dissabtes hi havia 18 persones. Acordem que els dissabtes continuarem fent aquesta activitat i en el SAT acordem que no pot mantenir-se aquesta duplicitat. Entre altres coses, perquè, a títol d'exemple, l'hora que paguem per al sistema del SAT, hora és a 15 euros més o menys, i l'hora que ve pagant l'Ajuntament els treballadors propis són de 36. Per tant, no cal fer uns estudis profundíssims per veure que això no va. Aleshores, què hem fet? Hem fet que hem intentat que els treballadors que es queden sense feina puguin ingressar amb la mateixa empresa que ho està duent a terme. La porta per entrar aquests treballadors a l'empresa que està fent la feina és oberta. És oberta en tot moment. I d'aquí doncs ja no en deduïm res més. S'havia de fer les coses ben fetes. Hi ha una salvetat que jo no entenia i el senyor representant del grup municipal socialista tampoc enteníem en la comissió, en les comissions que vam fer l'altre dia informatives, i era que per què quedava un en peu, no, d'aquests d'això, i resulta que és una treballadora familiar que fa bastants anys va tenir un accident molt gran, va quedar una mica tocada del diríem físicament pel que sigui, i se li va donar una segona tasca com a conserge. I aleshores, és clar, si la volim aquesta plaça, se'n va al carrer com a conserge. I aleshores no ve el cas, si estava això, i es mantindrà. Després s'haurà de canviar, diríem, la plantilla orgànica. És a dir, aquesta persona no serà treballadora familiar, sinó que serà conserge. Però és per això. Les tres que hi havia, diríem, actitud, n'hi havia quatre. Una ja va marxar al final de desembre i aquestes tres, diríem, cauen avui. I és per això, no és sostenible. Sitges no pot tenir dobles serveis, que a més a més de ser dobles li costi molt més car del que hi ha en el mercat. I dic de pas que són quasi tots els ajuntaments que coneixem de Catalunya que tenen externalitzat aquest servei.
Gràcies, senyor Marc Martínez. Alguna paraula més? Simplement insistir, donat que aquí s'han fet manifestacions de que s'estaven portant a terme polítiques neoliberals i que s'estaven perdent serveis socials, que no s'està perdent cap servei social. El que estem fent és intentar prestar aquest servei, garantir aquest servei amb el menor cost possible. Teníem un servei que estava duplicat i que a més era deficitari. I el que intentem és eliminar les duplicitats, i en aquest cas hem optat per l'externalització perquè surt més bé de preu aquest consistori. I per poder-ho garantir, perquè no tenim diners per poder garantir grans coses, ens veiem obligats a fer-ho tenint en compte dues coses: la qualitat del servei i el menor cost possible. I per tant, per això es fa aquesta opció. I no es perden serveis socials, en aquest cas, no se'n perden, i no estem aplicant cap política neoliberal.
Escoltaven en primer lloc l'argumentació d'Òscar Ortiz fent referència a aquest punt de l'ordre del dia i aquestes baixes en el servei de Sitges Capaç que van ser argumentades pel regidor de Benestar Social, Marc Martínez.
A continuació ja es van aprovar diversos comptes justificatius de subvencions, tant a l'Associació Teatral dels Pastorets, als Amics de l'Orga, a l'Associació de Geganters i Grallers de la Vall de Sitges, a l'English Theatre Company i al grup Passebrista. I es va ratificar el nomenament dels membres del Consell de Cultura. Uns membres del Consell de Cultura que queden com a representants dels grups polítics, a més de la regidora de Cultura, Maria Rossell, Josep Moliner, de Convergència i Unió, Jorge Carretero, del Partit Popular, Marc Martínez, de Nou Horitzó, Vinyet Lluís, de Sitges Grup Independent, David García, del PSC, i Òscar Ortiz, de la CUP. També quatre representants d'entitats, que són del Casino Prado, Jofre Vilà, del Retiro, Antoni Sella, del grup d'estudis sitgetans, Vinyet Panyella, i de l'agrupació de Valls Populars, Joan Duran. I tres més a títol personal, els senyors Carles Arola, Raúl López i la senyora Lola Vilalta. Són els representants d'aquest Consell de Cultura que, de fet, es va ratificar, però ja s'ha reunit, perquè, de fet, ens va arribar la nota de premsa que, conforme ja s'havien portat a terme la primera de les seves reunions. Per cert, ens hem deixat un punt, i era el darrer dels punts de recursos humans, el d'una compte d'un decret del Batlle, en el qual s'arribava a un acord amb un treballador acomiadat de l'àrea d'urbanisme sobre la seva indemnització. De fet, Ricard Vicente va lamentar les presses amb les que s'està procedint a la reducció de la plantilla i que això motiva que s'hagin d'abonar indemnitzacions. Segons va dir, també va demanar que es guardin les formes, recordant els acomiadaments dos dies abans de Nadal, anunciats també a Turisme. La resposta del regidor de Recursos Humans, Magí Almirall, va ser dir-li que s'han buscat el màxim de garanties per al treballador, perquè de fet, per exemple, en aquest cas era una persona que havia anat encadenant contractes temporals durant 7 anys. Els contractes temporals, a partir de 3 anys, teòricament ja haurien d'haver passat a esdevenir fixes. Per tant, doncs, el que s'ha fet és indemnitzar-lo per raó d'aquests 7 anys i es va arribar en aquest acord. Va explicar Magí Almirall que l'Ajuntament, malgrat haver-se de desprendre de persones, doncs el que vol ser és el màxim garantista amb els drets d'aquestes persones. Era el punt de recursos humans que ens quedava per esmentar. Més punts del ple van ser, per exemple, el donar compte de registres de contractes i de convenis i també la ratificació dels representants de la Junta del Patronat de la Fundació de l'Hospital Sant Joan Baptista i dels representants de la Corporació. Aquí Ricard Vicente va preguntar que si l'administrador de la Fundació plegués, si hi hagués un nou administrador, es mantindrien les condicions de l'actual, de Roland Sierra. L'alcalde va respondre que sí, que en principi no s'ha plantejat que hi hagi cap canvi, especialment en el fet de que és un càrrec no retribuït i, per tant, doncs, per estatuts es continuaria mantenint aquest càrrec com a no retribuït. L'Ajuntament també va aprovar ahir l'acord de Junta de Govern d'aprovació del Pla Local d'Igualtat 2011-2015. Un pla que, doncs, vol promocionar les polítiques d'igualtat i bàsicament continuaran la tasca que ja havien portat a terme la regidoria per la igualtat de gènere en la passada legislatura, des de el cicle entre dones, les commemoracions i les celebracions a nivell internacional que també es porten a terme, Sitges, o els tallers tant per la gent gran com pels infants, com pels joves, de suport a la igualtat. La voluntat és, això sí, que totes les activitats tinguin el mínim cost possible per les arques municipals. Òscar Ortiz també es va congratular d'aquest Pla Local d'Igualtat i va demanar que es doni suport als col·lectius LGTB, que són els lèsbics, gais, transsexuals i bisexuals, que participin també d'aquest Pla Local d'Igualtat. La regidora socialista Mercè Espada, l'antiga regidora d'Igualtat, també va agrair el reconeixement que Marc Martínez els va fer a la tasca feta fins ara i va recordar que els eixos d'aquest Pla Local d'Igualtat ja s'havien desenvolupat durant la passada legislatura. Marc Martínez va acabar convidant tothom que estigui interessat a participar-hi de tots els col·lectius, inclosos, doncs, els que havia esmentat Òscar Ortiz de gais, lèsbics, transsexuals i bisexuals. Més coses, es va ratificar també la signatura del conveni d'adhesió als serveis urbans de la ciutat de Sitges al sistema tarifari integrat de l'Autoritat de Transport Metropolità. Aquí la CUP va fer dos esments, només el redactat, per una banda, que no es parli de ciutat de Sitges, que es parli del poble de Sitges, i per altra banda, doncs, no li agrada a la CUP, malgrat que el nom és aquest, que es parli de l'Autoritat del Transport Metropolità, perquè entén la CUP que no som àrea metropolitana, però en qualsevol cas, doncs, el nom del sistema és aquest. Això és un conveni que s'ha de renovar cada any, no és que hi hagi cap canvi, sinó simplement que s'ha de procedir a la renovació anual, i per això, doncs, es continua d'aquesta manera. Més coses, es va donar compte de l'informe trimestral de la Intervenció General sobre la morositat de les operacions comercials. De fet, han baixat el nombre de factures que es deuen de 498 a 463, va explicar el regidor Jordi Mas. Han fet també noves diligències en facturació interna i a partir d'aquí arribarem, doncs, a un altre punt, que serà el del centre obert del Rusc.
Cinc minuts passen de 2:15. Aquest punt de l'ordre del dia no pot tenir un enunciat més explícit en ratificació de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 21 de desembre de l'aprovació inicial de la supressió del servei públic del centre obert al Rusc. I, òbviament, això hauria de provocar, Joan, un debat, com és obvi, relacionat amb la necessitat, no necessitat, a les alternatives al servei, etc, etc, no?
Efectivament, a l'oposició, tant la CUP com el grup municipal socialista van lamentar el tancament del servei. Òscar Ortiz va dir que tancant un servei com aquest es manté una línia negativa pel que fa als serveis socials, i va explicar que un centre obert no és una ludoteca i que, per tant, doncs, no s'han de confondre els dos aspectes. Ricard Vicente va dir que és un dia trist, el centre obert es mereixia més consideració. De fet, Ricard Vicente va estar treballant al centre obert, al RUSC. Ningú podrà fer la seva funció, va dir el portaveu del grup municipal socialista, i la tasca de les seves educadores no ha estat prou reconeguda. La regidora d'Educació, Vinyet Lluís, va respondre que l'empresa en el seu dia ja va deixar de fer el servei perquè se li devien 74.000 euros. Va dir que les educadores són bones professionals, però que en el seu dia la responsabilitat també va ser de l'Ajuntament quan, havent-hi educadores dintre de la plantilla de l'Ajuntament, va decidir externalitzar el servei. Que a partir d'aquí, Ricard Vicente va respondre que tancar un servei depèn de la voluntat política, i aquí van venir el que seria la notícia, i és que Vinyet Lluís va revelar que l'Ajuntament està estudiant la viabilitat d'acollir un servei com el que prestava el RUSC. De tota manera, Miquel Forns va matisar que es vol un servei amb garanties i que, per tant, de moment només s'està estudiant com es pot recuperar aquesta funció de centre de dia. S'han recol·locat alguns infants a ludoteques, però hi ha alguns infants que no poden, o les ludoteques no poden donar un servei com el que dona un centre obert, i per tant, doncs, s'està estudiant com poder mantenir aquest servei que prestava l'Ajuntament. De fet, al final del ple també dues de les educadores del centre al RUSC també van fer una bateria de preguntes al govern, doncs, preguntant també si tot això només era fum o si hi havia alguna cosa en clar. L'alcalde no va voler ser més explícit, va dir que en qualsevol cas s'estava estudiant aquest fet i que no podia garantir, això sí, la recol·locació de les places d'aquestes educadores en concret, perquè la relació laboral d'aquestes educadores no era amb l'Ajuntament, sinó que era amb l'empresa adjudicatària. Escoltem, per tant, aquest debat que comença amb, doncs, la posició de l'oposició, primer la CUP i després el grup municipal socialista, lamentant el tancament del RUSC.
La CUP, primer de tot, volem fer referència a la definició de centre obert que dona FEDALLA, Federació d'Entitats d'Atenció i Educació a la Infància i a l'Adolescència. Els centres oberts es constitueixen com a espais d'educació social que atenen especialment persones, col·lectius i territoris en entorns d'exclusió social, i que per la seva metodologia d'intervenció cal que es distingeixin dels casals infantils i ludoteques que treballen específicament des del camp de l'educació en el lleure. Aquí volem expressar la nostra decepció cap a la regidoria d'Educació per referir-se, no un cop sinó diversos, al centre obert al RUSC com una ludoteca. Tenim un seguit de preguntes que les faríem ser cas en el torn de pregs i preguntes, i està clar que hi ha un deute que cal resoldre, però la línia que està seguint l'actual de govern és exclusivament negativa cap a la ciutadania, al nostre entendre, tant tancant aquest centre obert com reduint el salari i les condicions laborals d'altres tants serveis públics. Hem agafat una direcció que va en el detriment de la població, i des de la CUP ens hi oposarem sempre a aquest tipus de mesures, i com ja vam fer d'inici amb el RUSC, seguirem votant en contra en aquest punt. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Òscar Ortiz. Més paraules? Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Davant d'aquesta decisió que avui passem a aprovació, doncs, des del nostre grup, i sobretot també a nivell personal, avui és un dia trist per aquesta decisió. Penso sincerament, o pensem sincerament, que el centre obert al RUSC es mereixia, centre obert, si volen, ludoteca al RUSC, es mereixia tota una sèrie de consideració molt més enllà del que s'ha portat fins al dia d'avui. Podem entendre que la situació és la que és. Podem entendre els problemes que es donen, els problemes pressupostaris econòmics. Podem entendre tota una sèrie de circumstàncies, que és evident que les situacions han canviat, la situació ha empitjorat, i per tal cal prendre una sèrie de regulacions, de canvis, una sèrie de decisions que s'han de prendre, que segur que són complicades de prendre i que no són fàcils per ningú. Però no puc entendre que es pugui tancar un centre que ningú més podrà fer la seva funció, diguin el que diguin, i aquí no hagi passat res. Ni que siguin 5 nanos, que no són 5 nanos, ni que en siguin 2. Crec, sincerament, que s'ha pres una decisió completament errada amb aquest tema. Entendrà que com puc donar fe com a ex-educador del centre durant gairebé 6 anys, sé perfectament quina és la tasca que es duia el centre obert al Rusc, i ara ens ho comentava el company de la CUP. Sé perfectament que cap altre centre, ja no sigui de les mateixes característiques, podrà complir aquesta funció. Altres ludoteques podran optar amb l'espai temporal i amb una certa oferta lúdica les gestions que puguin portar a terme. Podran, en part, cobrir aquestes necessitats, però un centre obert en cap cas es cobrirà amb una ludoteca, ni pel personal que hi ha destinat, ni per les activitats que s'organitzen, ni pel plantejament educatiu que se'n fa, ni pels projectes educatius individualitzats, ni per tant, ni tantes altres coses. Per tant, penso sincerament que no s'havia d'arribar a aquesta solució final, que calia haver trobat altres espais, segur que de canvis, no es pot dir que no, ni vull dir que no, les coses han canviat i cal valorar-les i cal regular-les, però el tancament del centre em sembla sincerament que ha estat una decisió completament equivocada i per tant ho lamento molt. Han estat, si no, des de l'any 87, una tasca que ha anat fent aquest centre, moltes vegades no prou coneguda, és veritat, per molta gent del poble o de la vila, perquè justament ha anat destinat a una sèrie de persones que no acostumen a sortir als mitjans de comunicació o no fan potser l'ús que en fem d'altres, i no entraríem en consideracions de tipus de persones, evidentment, i per tant penso que s'ha actuat malament. Per tant, demanaríem que d'alguna manera o altra es redreci aquesta situació, ja que si no, temps al temps, la situació també és la que és social i malauradament no sembla que hagi de millorar, i circumstàncies de persones que tenien el Rusc com un destí educatiu més que raonable i més que lloable, sincerament ho dic, pels treballadors que ara treballaven, penso que caldria prendre una altra direcció que no aquesta, la del tancament directe del centre. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Més paraules? Senyora Vinyalluís, té la paraula.
Bé, a veure, la decisió inicial del tancament del Rusc doncs va ser degut a que l'empresa concessionària va deixar de fer el servei. O sigui, jo no em cansaré de dir que a aquesta empresa se li devien 74.000 euros i eren dos socis, els quals suposo que si en aquest cas Sitges li devia una quantitat en un altre lloc o un altre, doncs aquests socis es van separar i van deixar aquest servei. Amb tot això, doncs evidentment que si el concessionari cés el servei, evidentment aquí es crea un greuge econòmic i nosaltres des de l'Ajuntament no podem fer front amb aquestes educadores, que evidentment són bones professionals. Elles m'han explicat la feina que feien, vostè, senyor Vicente, doncs l'ha feta, i jo sempre he tingut molta dedicació amb els infants i reconec que la feina que elles han fet ha sigut fantàstica. Jo crec que vostès tindrien que meditar molt també el que diuen, i amb això no arreglem la situació del Rusc, que quedi clar, però sí que vull dir que vostès van fer una externalització del servei. Aquest ajuntament tenia 4 educadores, de les que es van posar en diferents regidories de l'Ajuntament, i aleshores van contractar un servei. Però és clar, si només hagués sigut aquest servei que no s'hagués pagat, però miri, jo estic com a regidora d'ensenyament i jo tinc molts problemes perquè vostès no van pagar segons quins serveis. Per tant, ho deixo aquí. I amb això, ho torno a dir, ja sé que en aquest moment no arreglem el problema, però vull que siguin conscients també del perquè moltes vegades s'han de fer aquestes coses. Gràcies.
Gràcies, senyora Vinyalluís. Més intervencions? Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Tan sols afegir una, que crec que he estat prou acurat amb les meves afirmacions. Soc plenament conscient de la situació i per això no tinc cap mena d'intenció, ni amb aquest punt ni cap altre, de fer demagògia. No he parlat de que es mantingués tot tal com estava perquè entenc quina és la situació. He demanat regulacions, consideracions. M'agradaria saber fins a quin punt que em diuen que no s'ha anat molt més enllà, de fins a quin punt s'ha intentat arreglar el problema per altres maneres. Només estic dient que calia evitar el tancament del centre. Entenc que les coses havien de redreçar-se i de regular-se de nou. I pel que fa a l'empresa, puc entendre que una empresa plegui, que una empresa acabi les seves funcions, però no em digui que això ha de ser motiu perquè un servei municipal deixi de donar-se. La voluntat política és la primera la que ha de prevaldre. I, per tant, un ajuntament, malgrat les circumstàncies, que tots sabem quines són, és aquesta voluntat política de mantenir un servei social determinat com és un centre obert, es mantingui, doncs depèn del govern en aquesta qüestió. Si una empresa decideix, doncs, pel que sigui, per circumstàncies, fins i tot aquesta, la de que no cobrava el que havia de cobrar, la qüestió és a veure quines possibles altres solucions hi ha per evitar el tancament del centre. Tan sols deia això. És justament per això que lamento aquesta situació, malgrat tota la circumstància. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Senyora Vinyet Lluís, té la paraula.
Bé, en aquest moment, evidentment, no li puc dir exactament el que podrem donar de sí. El que sí que entre la regidoria de benestar social i la nostra d'ensenyament estem mirant quina viabilitat tenim per poder acollir aquest servei i estem en aquest moment i estem treballant amb això. Gràcies.
Gràcies, senyor Vinyet Lluís. Alguna intervenció més? Bé, jo simplement voldria dir que cada vegada, fins i tot segons el que sents, costa una miqueta de pair, perquè si ara parlem de voluntat política per mantenir un centre obert, un servei social d'aquest poble obert, que ve de les paraules no d'una persona com el senyor Ricard Vicente, que ha sigut treballador, sinó en tant que portaveu, per tant, del Partit Socialista, em podrien explicar a mi i en aquest govern per què durant el seu mandat van deixar de pagar amb aquesta empresa concessionària el prop de 75.000 euros que costava el servei si era una qüestió de voluntat política? Per què van establir altres prioritats en lloc d'aquest servei social i ara venen aquí a donar lliçons? Potser també s'haurien de fer-ho mirar. Potser vostès també s'haurien de fer-ho preguntar. Perquè realment el que estem intentant és reconduir tota aquesta situació de bloqueig de molts serveis socials públics que té aquest Ajuntament per culpa, entre altres coses, o per responsabilitat d'una gestió anterior més que discutible i que, a més, que ha anat generant deute i deute i deute, no només municipal, sinó en les empreses. Per tant, home, no fem demagògia, estic d'acord amb vostè, però segons què, no ho podem dir. No ho poden afirmar tan alegrement en aquest ple. Perquè si per alguna cosa ha marxat aquesta empresa, és perquè hi havia un deute. I llavors no ens vinguin a demanar a nosaltres voluntat política quan vostès no la van tenir i van donar preferència a altres serveis o a altres qüestions en lloc de pagar 75.000 euros que li devien a aquesta empresa. I ara nosaltres ens veiem obligats a fer el que estem fent. Però com m'ha dit molt bé la regidora, en aquest moment estem intentant reconduir la situació per no donar solucions parcials, per no donar solucions a mitges. Quan tinguem estructurat un servei amb garanties és quan sortirem i direm al RUSC podem fer això, però no ho farem abans. No volem crear ni falses esperances ni tenir que donar serveis a mitges. Quan tinguem una estructura clara que garanteixi el servei del nou RUSC és quan sortirem i ho explicarem.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
10 minuts i seran les 11 del matí. El resum del ple municipal, d'aquest primer ple municipal del 2012, amb sobre la taula moltes qüestions relacionades amb els serveis municipals i el condicionant econòmic que mou la gestió de tots ells o d'alguns d'ells, els que varen ser protagonistes de la sessió del ple municipal d'ahir. Per on seguim, Joan?
Doncs seguim amb un punt que en altres plens hagués ocupat gairebé hores de debat i va passar sense cap paraula. La ratificació de l'acord de Junta de Govern de la resolució de l'expedient d'incautació de les garanties provisionals dipositades del contracte de concessió de manial d'un terreny per la construcció d'un centre docent on està mal escrit, on s'havia d'impartir formació universitària, professional i de postgraus. És a dir, la devolució de les o l'incautació de les garanties de per la construcció de la VIPA, allò que s'havia dit la VIPA, l'escola aquella del Paul McCartney, el com vulguin dir-li, es van presentar, ja havia acabat el termini legal a través del qual havia de posar-se en marxa aquesta escola, i els antics, bé, els promotors d'aquesta escola van demanar una pròrroga per poder tirar endavant el projecte. L'Ajuntament finalment ha considerat que no està justificada aquesta pròrroga i per tant ha executat aquestes garanties. Executar les garanties vol dir que se les queda i ja està.
I que s'ha acabat la...
i que no hi ha escola.
Com dirien els castellans, la puntilla final al projecte de la LIPA.
De fet,
era... El que era l'embrió de Qualia.
Doncs eh? també ha desaparegut a partir d'aquesta incautació. Ja et dic, no va bé més una breu paraula de la regidora Elena Redondo i ja està. Uh-huh. Següent punt, la ratificació d'un acord de la Junta de Govern d'adjudicació del contracte de gestió del servei públic del centre de dia a la PLEC. I es va ratificar també la formalització del contracte. L'empresa Valoriza serà l'encarregada, segons explicar el regidor de Benestar Social, Marc Martínez. Òscar Ortiz va dir que no ens podem permetre anar contractant empreses externes, i Marc Martínez va respondre que hi ha serveis que no són competència directa de l'Ajuntament. L'adjudicació està controlada i no pot ser que l'Ajuntament ho assumeixi tot per se. De fet, aquí la CUP va intentar obrir i de fet mig es va començar a apuntar un debat sobre municipalització o privatització. De fet, la reflexió final d'Òscar Ortiz anava en aquesta línia. Abans, Jordi Mas, el regidor d'Hisenda, va dir que una empresa externa no vol dir que la qualitat del servei sigui menor, i que sobte que garantir el servei Sitges estigui malament, va respondre Jordi Mas també a les consideracions d'Òscar Ortiz. En qualsevol cas, va dir que s'ha regularitzat el servei i que el que seria molt més important per l'Ajuntament de Sitges, aquest servei passarà a no tenir cost per l'Ajuntament, ja que en principi s'ha plantejat que hi hagi un equilibri entre els usuaris i l'empresa, i per tant doncs l'Ajuntament no hagi d'afegir diners. Escoltem aquest debat, comença el regidor de Benestar Social, Marc Martínez.
Només dir que es va celebrar el concurs i que va quedar, diríem, en primer lloc l'empresa que s'anomena Valoriza. Els preus i les condicions, les circumstàncies de la gestió seran les que venen marcades en les taxes fiscals que es van aprovar en el seu dia. Res més. Va ser un concurs en què es van presentar tres empreses i la que va tenir més puntuació en tots els sentits va ser aquesta empresa que es diu Valoriza. Servicios a la Dependencia SL. Exactament. I res més. Vull dir, no hi ha més. Si hi ha alguna pregunta, doncs...
Moltes gràcies, senyor Marc Martínez. Alguna intervenció? Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Nosaltres ens abstindrem en la votació d'aquest dictamen. I des del grup municipal de la CUP no podem votar favorablement aquest dictamen, ja que creiem que l'adjudicació de serveis públics i d'interès general a empreses i entitats privades no és una política adequada per a una administració pública, ja que així el control del servei queda fora del control de l'administració i tan sols s'aconsegueix afegir un sobrecost al preu del servei en forma de beneficis privats per l'empresa adjudicatària. D'altra banda, som conscients de la necessitat de mantenir el servei que fins ara ha desenvolupat el centre de dia a la PLEC i que ara per ara l'únic camí que tenim per aconseguir-ho és a través de la formalització d'aquest contracte de gestió. I diem ara per ara perquè esperem que durant aquesta legislatura es dugui a terme un seriós, minuciós i profund estudi de viabilitat econòmica del servei, així com de tots els serveis municipals, per tal d'avaluar la idoneïtat o no de la seva externalització o privatització. En la situació en què es troba actualment el consistori i que vostès no es cansen de dir i posar com a excusa, no ens podem permetre continuar pagant uns diners a una empresa que potser no dona el servei desitjat per justificar aquesta despesa pública. Recalquem el potser, ja que sense l'estudi de viabilitat pertinent no podem anar més enllà. A més, estem parlant d'un tema molt seriós com és l'atenció a la gent gran i, en definitiva, la salut entesa com quelcom més ampli que la sanitat. Aquí incloem vessant de benestar, no només físic, sinó també mental i socials. Els nostres avis i àvies necessiten d'una major inclusió en aquesta societat que vivim i és feina nostra revaloritzar la seva experiència i vetllar perquè tinguin uns serveis públics de qualitat i que garanteixin una bona cobertura de les seves necessitats físiques, mentals i socials. Des de la CUP creiem que l'única manera d'assegurar-nos el compliment d'aquestes dues premisses, pressupost ajustat i assistència necessària, passa pel control total de l'Ajuntament sobre aquest servei. Moltes gràcies, sí, sí.
Moltes gràcies, senyor Òscar Ortiz. Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Hem vist que s'han donat, entre les tres empreses que s'han presentat, n'hi ha dues que han presentat al·legacions, i voldríem saber una mica com han anat aquestes al·legacions, a què s'han donat, i no poder-les consultar, de moment ens abstindríem. Però igualment demanem quines han estat aquestes al·legacions i per què s'han donat. Gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Senyor Martínez, té la paraula.
A veure, jo no sóc conscient de les al·legacions que hagin pogut fer aquestes entitats o aquestes empreses. Això, en tot cas, la taula de contractació és qui ha de respondre. Si de cas, doncs, li faré arribar el que la mesa hagi decidit. De tota manera, li puc dir que no arribaven, no complien. Jo vaig assistir, diríem, de vocal sense veu ni vot, diríem, no? I vaig veure que realment les dues empreses hi havia algun factor que no complien amb el plec. Per tant, una era que no arribava per la qüestió econòmica i l'altra no sé per quina història era, però total, aquelles quedaven excloses clarament segons el plec de condicions. L'única que complia amb tot i amb escreix amb tot allò era aquesta, que és la que va guanyar. De tota manera, si volen que els arribi el per què, una no i una això, doncs ho demanarem a la taula de contractació i que els hi faci arribar. De tota manera, jo volia contestar una mica el que diu l'Òscar. Mireu, això de que les empreses privades ho fan tot malament i que no es pot controlar i tot això, deixeu-me que ho dubti. Nosaltres tenim un equip de persones tècniques en salut i en benestar social, treballadors socials, treballadors familiars, treballadors de tot tipus, psicòlegs, etc., que vigilen les contractacions i vigilen el que s'està fent en els centres de dia i on sigui. Dir que l'Ajuntament ha de crear aquests serveis com a propis és molt dir, eh? És molt dir. A veure, no podem tenir escoles pròpies amb personal propi, no podem tenir instituts propis amb personal propi, no podem tenir policlínics propis amb personal propi, hi ha moltes coses que se'ns escapen. I insisteixo, hi ha serveis que no són competència de l'Ajuntament, que prou fa l'Ajuntament amb assumir-los i gastar els diners dels ciutadans amb aquestes històries. Una anàlisi més profund és possible, però l'hauríem de fer amb tota sinceritat. No és possible que l'Ajuntament carregui amb totes les empreses que podria absorbir, perquè seria una bogeria. I el mateix poble de Sitges sortiria al carrer dient que cony estem fotent. Vull dir, no pot ser. I realment el centre de dia és un esforç que fa l'Ajuntament, però que també paguen els veïns. I per tant, per nosaltres, el que interessa és controlar-ho molt i molt bé. I fins ara s'ha fet. I estem treballant moltíssim per subsanar els deutes que hi ha hagut, etc., per coaccionar, perquè els treballadors tinguin el que han de tenir i posar a puesto l'empresa que portava fins ara i tot el merder que hi ha, que n'és molt. Però estem treballant-hi moltíssim i molt bé, tant l'empresa nova com els nostres tècnics a nivell d'Ajuntament, com els de contractació, com a nivell de benestar social. Estem treballant moltíssim per deixar un servei digne i que sigui en benefici dels nostres avis i de la gent de dependència. Segur, jo ho veig cada dia. A mi m'informen les treballadores socials del que passa contínuament, tant a les cases que van ajudar als serveis de domicili com de centre de dia. Estic al dia de tot el que passa. I les treballadores estan molt al damunt de tots aquests serveis, perquè ens interessa que sigui bo, perquè a més el paguen. Entre els ciutadans i la Generalitat i l'Ajuntament paguem aquest servei, per tant, ens interessa més que ningú. Li puc assegurar que estem damunt d'aquests serveis. D'acord? Estem totalment sobre aquests serveis.
Moltes gràcies, senyor Marc Martínez. Alguna intervenció més? Senyor Jordi Mas, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Una mica per alguns aclariments i per una mica aprofundir amb el que deia el company regidor Marc Martínez. Senyor Ortiz, el fet de que una empresa faci el servei municipal no és, òbviament, un cas negatiu. I en qualsevol cas, com molt veia el meu company, el control sobre l'actuació, sobre la gestió, sobre l'eficiència i l'eficàcia de l'empresa està sempre garantida per tots els mitjans que estableix la llei de contractes. I, per tant, amb això, diguéssim, estem sota l'empara d'una normativa legal que ens dona molts mecanismes, per no dir tots, els de control possibles. I, per tant, en aquest cas, en el cas legal, no crec que ens hem de preocupar. Inclús li diria que, òbviament, també les empreses que gestionen aquests serveis tenen uns bons professionals que són experts, són molt especialistes i que, per tant, poden fer la feina molt dignament i molt professionalment. I encara una altra cosa més, a nivell econòmic, quan s'agafen aquestes empreses, com és el cas de Valoriza que veiem ara, són empreses que tenen molts centres de dia operant. Són empreses que operen a un gran territori, per tant, tenen unes economies d'escala, tenen unes estalvis en certs serveis que nosaltres no podem tenir a petita escala. Per tant, el fet de que estiguem prestant un servei a través d'una empresa externa no vol dir que la qualitat del servei minvi i que la qualitat del servei no sigui la que la gent desitja i els ciutadans desitgen es mereixen. Després, una cosa a dir-li, si fem una cosa bé, si garantim el servei també malament, tot ho fem malament, és a dir, estem presentant un plec de clàusules on hem garantit el servei del centre de dia de la plec, hem garantit que els treballadors continuïn a la seva feina, que continuïn cobrant. Si fem alguna cosa malament i si fem alguna cosa així també està malament. Sincerament, no, em sobta bastant que garantir un servei de qualitat a Sitges estigui mal fet. No, jo, sincerament, no ho entenc. Sobre la viabilitat econòmica, aquest és el primer servei que hem redefinit l'equilibri financer del servei. Li explicaré. L'empresa que havia abans tenia un marge de benefici increïble, increïble. L'empresa que havia abans tenia un marge de benefici molt gran. El que hem fet ara, gràcies als serveis municipals, als serveis tècnics de la casa, hem redefinit el servei i l'Ajuntament no paga cap euro directament a l'empresa. S'ha reequilibrat el servei amb els ingressos dels usuaris i els ingressos que obté a través de diferents serveis. L'empresa està totalment equilibrada econòmicament. Per tant, hem entrat, per dir-ho així, en una nova era dels serveis municipals amb aquest nou equilibri financer que hem d'anar augmentant i hem d'anar extenent a tots els serveis municipals. De lo que es pagava abans a lo que es paga ara a l'empresa, que és zero, diguéssim, és com el dia i la nit. Si això tampoc ho fem bé, doncs senzillament m'estranya molt que pensin així, allà vostès. Sobre les delegacions, senyor Vicente, bàsicament les delegacions anaven en la línia de que nosaltres volem garantir, i així ho vam expressar al plec de clàusules, que les empreses que vinguin aquí a Sitges siguin empreses sòlides, siguin empreses consolidades i siguin empreses que garantitzin el servei. El que es demanava en aquest cas, com ja bé apuntava el meu company, era que tinguessin un volum de negoci suficient durant 3 anys i demostrable. Les empreses que van al·legar van interpretar que aquest volum de negoci no el tenien en els 3 anys i no per cada any, com se li havia demanat al ple de clàusules. Aquesta diferent interpretació del text és el que les va fer presentar l'al·legació, però com molt bé va argumentar el senyor secretari, el que es tractava era de que cada any l'empresa pogués respondre d'un volum de negoci suficient per tal d'evitar-se problemes de qualsevol tipus. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Jordi Mas. Alguna intervenció més? Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Moltes gràcies. També per una mica d'al·lusions que hi han hagut. Nosaltres no posem en cap dubte la capacitat professional de la gent que està al darrere dels serveis, ni de tota aquesta gent que professionalment i molt bé presten amb vocació i amb professionalitat tot un seguit de serveis com són en l'APLEC o com podríem estar parlant d'altres serveis socials bàsics. No ho posem en dubte,
El que sí que nosaltres qüestionem i el que sí que debatem, i això sí que ho reconeixem, és un model. És el model de l'externalització o la privatització versus la municipalització. I per què ho posem en dubte? Perquè nosaltres volem posar aquest debat viu, damunt de la taula, de si la municipalització surt a compte o no surt a compte. Un debat que, pel que veiem, està sortint molt amb comptagotes, molt a poc, i de la qual no disposem la informació que creiem seria necessària. El regidor d'Hisenda ara ens ha donat una informació d'uns reequilibris econòmics que hi ha hagut, d'uns reequilibris que donen uns beneficis completament clars d'aquest servei i que suposen que l'Ajuntament no hagi de pagar, com ha dit, ni un euro, no? Si no recordo, eh? Que sí, no cal pagar ni un euro a l'empresa. Nosaltres el que volem, doncs, és això, confrontar aquests models. I si veiem que això no és un cas excepcional, doncs donarem la batalla per perduda i veurem que la municipalització no va enlloc. Però creiem que això pot ser simplement una excepció amb l'aplec i que amb la resta no volem reequilibris econòmics, sinó que volem solucions. Perquè potser els reequilibris econòmics, si ens dona vostè detalls, ens donaran sorpreses que no ens ha donat, com per exemple l'aplec, que dona beneficis i fa que no hagi de pagar l'Ajuntament ni un euro. Volem viabilitats econòmiques, doncs, de cadascun dels serveis que tenim concessionats avui dia. Els volem perquè volem el detall. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Senyor Jordi Mas, té la paraula.
Només per puntualitzar, jo no he dit jo en cap cas que doni beneficis. Jo estic dient que el nou equilibri fa que no s'hagi de pagar diners directament a l'empresa gestora. Òbviament, els serveis, i sobretot els serveis socials, no estan per donar beneficis, sinó estan per donar un bon servei als ciutadans. Gràcies, senyor Ballo.
Gràcies, senyor Mas. Senyor Òscar Ortiz, última intervenció.
Justament em referia a això, que dona beneficis a les empreses que presten aquests serveis i que fan que es converteixi el món de la prestació d'un servei que hauria de ser bàsic per la societat en un mercat i que, per tant, sigui tractat com una mercaderia i això es vengui al millor postor i es vengui amb una oferta i amb una demanda, privatitzant, incrementant preus, etc. etc. És això al que ens referim. Posar damunt de la taula un debat que confronta la municipalització amb aquestes privatitzacions. En cap moment havia dit que això pot portar beneficis a l'Ajuntament. Ja ho ha explicat vostè clarament. Porta uns grans beneficis, com ha dit, extraordinaris, crec la paraula, cap a les empreses, però el que provoquen és que l'Ajuntament a dia d'avui no tinguem que pagar ni un euro. Ho aclareixo perquè ja ho havíem entès. Gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Simplement comentar-li quan parlava de que ens havia reclamat en diverses ocasions informació o documentació ampliada sobre totes les concessions. Vostès van entrar per registre una sol·licitud, el que passa que aquella sol·licitud, com se li devia comunicar amb el seu dia, era tan àmplia de documentació de totes les concessions administratives abudes i per haver en aquest Ajuntament, que realment la informació, la documentació, vostè comprendrà que l'anirà rebent doncs poc a poc, perquè és un volum tal de documentació el que han demanat el seu grup municipal, que els serveis municipals, a part d'atendre les seves peticions, també tenen la feina del dia a dia i que mica en mica doncs, se li anirà fent arribar.
Onze i vuit minuts. No hem arribat encara al moll de l'os del ple, però estem a punt de fer-ho. Abans encara hi ha algunes coses després d'aquest debat que hem pogut escoltar també vostès, on es posava sobre la taula la qüestió de la municipalització, no?, dels serveis. De ben segur, en el futur tornarà a ser un dels debats sobre com fer-la, si s'ha de fer i fins a quin punt la municipalització és allò de la solució a tots els problemes o només a part dels problemes. Però de moment, com els dèiem, ja en espera d'aquest gruix important del debat que tenia relació amb els Sitges referents, encara alguns apunts, Joan.
Sí, alguns apunts, precisament el tema de la municipalització o no va quedar també palès en el següent punt, la ratificació d'un altre acord de Junta de Govern de la incoació de l'expedient de canvi de la gestió del servei de neteja i manteniment de la platja de les botigues de Sitges. Saben que l'Ajuntament, ho va explicar Lluís Mercè, i conjuntament amb, també amb Ignasi Garrigó, el regidor de Platges, que l'Ajuntament s'ha vist en l'obligació de tornar a prestar el servei, un servei que prestava la mancomunitat de municipis de la zona metropolitana, però que s'ha deixat de prestar perquè l'Ajuntament deu 503.000 euros en factures des del 2009. De fet, es van retirar fins i tot les dutxes i les passeres a la platja, doncs, per aquesta manca de pagament, i l'Ajuntament doncs s'ha vist en l'obligació de tirar endavant aquesta municipalització de la neteja de la platja de les Botigues, una neteja que no porta a terme cespa. De fet, hi ha altres platges que es veu que l'Ajuntament ja està prestant el servei de neteja, cespa només s'encarrega de les de la part central del municipi, va explicar Lluís Mercè. Òscar Ortiz es va congratular dient que bé, que aquest és el camí, que l'Ajuntament assumeixi la municipalització de diversos serveis. Més enllà d'aquest aspecte, també es van ratificar la desestimació d'una petició de restabliment de l'equilibri econòmic de la concessió de la gestió al servei públic de la piscina municipal, i dos punts d'urbanisme que no els hi estalviarem la lectura perquè ni aquí ni es va donar cap explicació. Per tant, doncs, ho deixem com està. Es van aprovar dos punts més d'urbanisme i així fem via. Més, l'aprovació de la incoació de l'expedient de la declaració d'elegibilitat de l'acord de ple de 19 d'abril de 2010, pel qual s'aprova el pla de trasllat dels serveis administratius a l'edifici Sitges Reference i el contracte d'arrendament per a ús diferent a habitatge del mateix. Aquest va ser, com comentava en Vicenç, el moll de l'os del ple d'ahir. La regidora d'Urbanisme, Elena Redondo, va dir que l'Ajuntament ha considerat que el contracte de lloguer ha estat lesiu per l'interès públic, amb un preu desorbitat i fora de mercat. Les taxacions, ara mateix l'Ajuntament està pagant 14 euros al metre quadrat, quan les taxacions que s'han fet no pugen de 5 euros al metre quadrat. Per tant, doncs, gairebé 3 vegades més. Un immoble, va dir Elena Redondo, no idoni, i que, pel qual s'està pagant un preu molt per sobre del mercat, i a més amb el greuge afegit, va dir la regidora, que no es preveia l'adequació de les instal·lacions en el pla de sanejament. És a dir, el pla de sanejament sí que va contemplar el lloguer, però no va contemplar el cost de les instal·lacions, que també ha pujat de gairebé un milió i mig d'euros.
El cost et refereixi, Joan, al trasllat de totes les instal·lacions, no? Al muntatge de tota la infraestructura per poder traslladar.
El muntatge de la infraestructura, i a més d'una infraestructura afegida que no es contemplava, que és la infraestructura de telecomunicacions, etcètera. Òscar Ortiz, de la CUP, es va mostrar plenament d'acord en aquesta decisió, però Marquero, del grup municipal socialista, va expressar la seva disconformitat per una banda el que va dir incoherència. L'Ajuntament era dispers, calia un edifici d'oficines a Sitges, i fins i tot si el Reference només està ocupat a un 50%, va dir Marquero, que es podia plantejar també la divisió horitzontal de l'edifici, que l'Ajuntament ocupés només la part de la que n'és propietari. També perquè, en opinió del grup municipal socialista, el dictamen no prova la lesivitat. És un preu de mercat, va dir Marquero, i va fins i tot afegir alguns preus d'oficines, d'edificis d'oficines de la zona de Gavà, de Castelldefels o de Barcelona, que estarien per sobre del que l'Ajuntament està pagant per el lloguer del Reference. Va dir també que el concurs de creditors serà danyós per l'Ajuntament quan el jutge falli a favor dels acreedors, i que ens costarà 6 milions d'euros. Va xifrar fins i tot Marquero el cost previst d'una sentència desfavorable en aquest concurs de creditors. També va dir Marquero que ratlla el ridícul que faltin només els 130.000 euros anuals del cost d'adequació, i que per això es digui que no estava inclòs en el pla de sanejament. I va fins i tot fer llegir a l'interventor una part en la qual doncs es deia que la variació en aquest pla de sanejament era d'un 18%, i per tant, estant per sota del 20% legal, doncs en principi no hi havia cap problema perquè es produeix aquesta desviació pel que fa al pla de sanejament. Marquero va definir l'expedient com a temerari. Va dir que és un procés incert i perillós, basat en un discurs mediàtic, i que no és normal anul·lar un acord de ple. També va advertir especialment a Miquel Forns i a Jorge Carretero com a responsables de la societat Sitges Referents que poden incórrer en responsabilitats personals i patrimonials, i va oferir al govern la possibilitat d'ajudar-los ara va demanar que sobretot cal renegociar i cal recapitalitzar la societat Sitges Referents per poder trobar una solució. Miquel Forns va respondre a Marquero que ell no és l'instructor de l'expedient, que si es fes el que diu el regidor socialista no s'acabaria mai, i que va posar sobre la taula que la mateixa proposta que feia en el ple a Marquero, capitalitzar l'empresa, és la que havia fet arribar en el seu dia l'empresa Altiari, l'antiga Proinossa, i doncs va voler destacar la curiositat que li mereixia aquesta coincidència en les propostes. Elena Redondo es va ratificar en la consideració que el lloguer és lesiu per l'Ajuntament, i Jorge Carretero va dir que estan molt tranquils sobre la possibilitat d'incórrer o no en responsabilitats personals i patrimonials. Va destacar que Intervenció havia fet també un altre informe negatiu i que l'oposició va votar en contra en el seu dia, que no només hi ha un informe primer de l'interventor on diu que el cost del trasllat està en el 18% de desviació del pla de sanejament, sinó que hi ha un segon informe, que aquest no el va fer llegir Marquero, en el qual l'interventor s'expressa obertament en contra d'aquest trasllat. A més, va recordar Jorge Carretero que quan l'oposició en el seu dia va demanar un informe de justificació del trasllat, se'ls va entregar dos fulls signats per Joan Benet, que en el seu dia era també el responsable. Va dir Jorge Carretero que el trasllat era per tapar el fiasco. Va deixar també sobre la taula el fet que publicàvem fa uns dies als diaris que el visat de l'edifici es va procedir a avisar l'edifici per part de l'empresa 2 mesos abans del concurs, una cosa que va dir Jorge Carretero fa pudor, i va acusar els socialistes de voler tapar el forat i alguna cosa més. Van ser les consideracions de Jorge Carretero. A continuació va ser el torn de Lluís Mercè, el regidor de Nou Horitzó. Va dir que Llorenç Reixac, un dels empresaris sitgetans implicats també en la construcció de la reforma dels Referents, li ha dit estar a la ruïna per culpa dels Referents. Va acusar el govern anterior de temeraris i de gastar 1,5 milions d'euros que havien compromès amb aquests empresaris que van portar a terme la reforma en altres coses. Va dir que vergonya em donaria que hagi arruïnat a uns senyors, i va dir diverses vegades se'm cau la cara de vergonya, Lluís Mercè. Marquero va respondre que la proposta que fa el grup municipal socialista és precisament perquè els industrials implicats puguin cobrar, ja que si es tira endavant el concurs de creditors, entén el grup municipal socialista que els últims en cobrar precisament serien els industrials i que una administració concursal pujarà a 300.000 euros. Va dir també que Marquero que els diners es van gastar per pagar la hipoteca. Jorge Carretero va respondre, com havia dit abans Lluís Mercè, que se li cau la cara de vergonya, i Marquero va continuar dient que una frase que va indignar a la resta dels regidors dels altres grups. Va dir que si ens deixen la gestió de la societat, demà paguem els proveïdors. Això va dir Marquero dient que per una banda 500.000 euros de l'empresa i per una altra banda 1,8 milions d'euros del FEDER que han d'arribar, doncs es podria liquidar i fer aquesta ampliació de capital. Si no, va tornar a repetir, el cost de l'operació a partir del concurs de creditors serà de 6 milions d'euros. Després d'algunes consideracions de Jorge Carretero i fins i tot del regidor de Recursos Humans, Magí Almirall, dient que ens passem el dia ajustant, ara no em digui que hem de donar diners pels Referents, va haver una reflexió final de l'alcalde Miquel Forns en un to sever. Va dir textualment: sento vergonya aliena absoluta d'un grup municipal i és la primera vegada des de que sóc regidor de l'Ajuntament, va dir textualment Miquel Forns. va dir-li a Marquero: no accepto que vinguin de salvadors de la pàtria, i doncs li va preguntar a Marquero com poden parlar de lògica quan van enganyar els industrials. De fet, va explicar doncs que l'antic equip de govern va fins i tot acompanyar els industrials a l'entitat bancària que tramitava el crèdit de l'operació per ensenyar-los que efectivament l'Ajuntament havia compromès un crèdit d'1,5 milió d'euros que hauria de servir per al pagament de les factures de la reforma dels Sitges Reference, uns diners que doncs finalment no han anat en aquestes empreses.
Aquests diners que el propi Marquero reconeixia que havien servit per pagar la hipoteca.
Correcte.
I no per pagar les obres de reforma.
Però sembla ser que en el seu dia algú de l'equip de govern anterior havia acompanyat els industrials al banc
per dir-los que hi havia els diners per l'obra de reforma.
Els diners de l'obra de reforma. També va dir que el govern porta 7 mesos intentant salvar la credibilitat de la institució, que no podem fer front als proveïdors i ara ens proposa recapitalitzar, i va acabar el discurs també amb una frase tallant dient que qui investiga ara no és l'equip de govern, sinó l'oficina antifrau.